5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I el seu equip habitual, el Toni Olivella, que porta els botons, la Goretti Martínez, que porta els ordinadors, i el Marc Pujol, que fa el que pot i ens ajuda. I ja sabeu que aquest programa després queda guardat a la pàgina web de Ràdio Vilafranca i que, a més, allà dintre hi ha un apartat d'efemèrides perquè pugueu sentir una efemèride concreta, només allò que jo, modestament, vaig contribuir a explicar-vos. Però el programa en si comença sempre amb una cançó que ens parla del temps, el temps de rellotge. I avui hem triat, per consens entre tot l'equip, hem triat el grup San Josex. Una cançó que parla de temps o rellotge. Mira, ens ha agafat per aquí. Per tant, comencem aquest programa d'avui amb San Josex, temps o rellotge.
Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets, com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge. Ja fa massa temps que ens hem deixat endur pel ritme feixuc, ritme que no és vida ni present ni futura. Hi ha un soroll que viu entre nosaltres. Molt més temps junts, sense comptar les hores passades perduts entre abraçades. Has de controlar aquests teus maleïts instints maternals, estan destrossant la teva parella. Almenys fes-ho per ella. L'agenda que ens ajuda és qui ens dona la mesura del temps. Hem de trobar moments per deixar fugir la nostra ment. Lloc sense cobertura. Estem junts sense comptar les hores passades perduts entre abraçades. Thank you.
22 de març de 1832, el dia que a la localitat alemanya de Weimar mora Johann Wolfgang Goethe, que diríem aquí, quan no sabíem alemany. Goethe, que és el gran impulsor del romanticisme, d'aquell moviment literari i social del romanticisme, era fill d'un conseller imperial que, bueno, devia estar molt ben dotat econòmicament perquè es va retirar per poder educar els seus fills, i entre ells el Johann, i també era fill de la seva dona, la filla del burgmestre de Frankfurt. Per tant, era un noi de possibles que va començar estudiant llengües, encara que a ell li interessava tot, era un tastolletes. Al final, son pare li va dir, bueno, nen, fes alguna cosa concret. I va començar a estudiar dret a Leipzig. Però el 1765. Però llavors li va agafar una malaltia greu i el 1768 va haver de tornar a Frankfurt, on una amiga de la família es va encarregar de cuidar-lo i es va encarregar de doctrinar-lo, fent-lo protestant i aficionant-lo a la poesia. Va escriure els seus primers poemes. Passada la malaltia, va tornar a la universitat, però aquest cop a la d'Estrasburg, a l'any 1770, i allà va fer els estudis, com dèiem, de dret, i va presentar la seva tesis doctoral sobre, ja va començar a ser polèmic, sobre la relació entre l'Estat i l'Iglésia. El tribunal va dir, home, això és escandalós, faci el favor, miri, li farem un examen especial perquè sent vostè qui és i fill de qui és, i li van donar la possibilitat de tenir la llicenciatura fent uns treballs, com ara ha passat amb algun polític de per aquí. Ell va acabar, doncs, per tant, com a advocat i va començar a exercir a Wetzlar, una ciutat alemanya, mentre col·laborava en el moviment, en la redacció del manifest del moviment Sturm und Drang, Tempesta i Ímpetu, que va ser a l'inici del romanticisme alemany que reivindicava a Shakespeare. Un cop tot això ja va estar en marxa, ja hi va haver tot això, ell va tornar a Frankfurt i va començar a escriure una de les seves primeres novel·les, Les desventures del jove Werther, inspirada en la seva estada en la ciutat de Wetzlar, una relació amorosa frustrada que havia tingut, el suïcidi d'un company seu per culpa d'un fracàs amorós, etc. i tal, i va publicar aquesta novel·la que va tenir la virtut, entre cometes, de provocar una veritable epidèmia de suïcidis entre adolescents al país, no? Ell mateix va tenir una experiència amorosa frustrada i al final què va fer? Resulta que l'hereu del ducat de Saxònia, Carlos Augusta, li oferia, li deia que anés a treballar amb ell i tal, i ell va dir, doncs, escolta, deixo estar el romanticisme, poso terra pel mig i me'n vaig anar cap allà, perquè allà no havia de fer de literatura. Allà el va fer conseller secret, amb rang de ministre, i durant 10 anys va abandonar la literatura, encara que la seva feina oficial era vigilar una biblioteca. Llavors li va entrar una mena de bufa per la cosa científica, va començar a fer experiments amb la teoria dels colors de Newton i totes aquestes coses. Però, en realitat, el que va passar és que el noi es va començar a donar a conèixer, es va relacionar amb l'aristocràcia, va conèixer gent com Napoleó, o com Schopenhauer o com Beethoven, i va acabar entrant a la noblesa. Va incorporar el seu cognom, el Bonn, que en Alemanya ja sabem què passa. A més, per de tot això, el 23 de juny de 1780... va ingressar a la maçoneria i allà es va inspirar per començar a escriure el seu gran Fausto, que de fet no acabaria fins pràcticament uns dies abans de la seva mort. Bé, llavors hi va agafar l'interès pel teatre, per Shakespeare, per Calderón, es va cartejar amb Schiller i va decidir tornar a la literatura, veient que allò de la política no anava massa, i va convertir Weimar, la ciutat on vivia, en el centre cultural d'Alemanya, perquè doncs ell escrivia poemes i estrenava drames, i va fer un viatge a Itàlia, i aquest viatge a Itàlia li va servir per abandonar els plantejaments romàntics, els plantejaments aquests tan exaltats, per fer-se en definitiva una mica conservador. Va inaugurar aquest viatge a Roma, va passar per Venècia, on va escriure els epigrames venecians, després a Roma, les elegies romanes i tal, i es va tornar com a molt classicot, encara que quan va tornar a Weimar es va ajuntar, no pas casar, amb una noia més jove que ell, Christian Vulpius, que li va donar un fill, que el va legitimar uns anys més tard. Allà, a Weimar, doncs, el van posar davant banda al teatre local i allà es va dedicar a fer el teatre, a fer, diguem-ne, a dirigir el teatre i a portar tota la cultura de la regió. L'arribada de la Revolució Francesa el va trastornar, ell era molt clàssic, i es va tornar encara més clàssic, va començar a fer una col·lecció de novel·les breus on, diguem-ne, totes aquestes postures revolucionàries eren posades a la picota i, bueno, anar envellint, es va anar fent gran, tothom es fa gran, i finalment, el 22 de març de 1832, tal dia com avui, Goethe moria a la seva ciutat, allà on vivia, a Weimar, però sense acabar de veure editada, sí que escrita, però editada no, la versió final del gran poema coral Fausto, que es va publicar precisament el mateix any de la seva mort. I com que el senyor Goethe va ser un dels líders del romanticisme, hem buscat una cançó que parli de romanticisme. I n'hi ha una que es fa la gran pregunta. I diu, això és romàntic? És una cançó britànica, americana, vaja, Is a Need Romantic, hi ha diverses versions, moltes versions. Nosaltres hem triat la del Rod Stewart. Per tant, aquí teniu Rod Stewart, Is a Need Romantic?
I've never met you, yet never doubt, dear. I can't forget you, I've thought you out, dear. I know your profile and I know the way you kiss. Just the thing I miss on a night like this. If dreams are made of imagination, I'm not afraid of my own creation. With all my heart is here for you to take. Why should I quake? I'm not awake. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can't be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above. Why? Isn't it romantic, merely to be young on such a night as this? Isn't it romantic, every note that's sung is like a lover's kiss? Sweet symbols in the moonlight, do you mean that I will fall? Romantic, merely to be young on such a night as this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet symbols in the moonlight, do you mean that I will fall?
23 de març de 1919, el dia que Benito Mussolini crea a Milà el primer fascio di combattimento, la unitat estructural mínima de l'organització feixista italiana. Però la cosa té sorpreses, perquè quan nosaltres remenem una mica tot això, ens adonem que el terme fascio, el terme feixista surt de fascio, però, per tant, el terme fascio és un concepte que ja existia a Itàlia, perquè hi havia els fascio operaio, i estem parlant pràcticament de l'edat mitjana. Fascio és un feix, no? I fascio operaio voldria dir feixos d'obrers. O sigui, ja hi havia la tradició, sobretot a la part sud d'Itàlia, de crear les quadrilles, els fascios, aquestes coses d'operaris que anaven tots junts a fer generalment les feines del camp. Quan a finals del segle XIX s'unifica Itàlia i el govern italià decideix que el nord serà industrial i el sud continuarà sent agrícola i l'abandonarem i tal, aquests fascios operaios, o més ben dit, els treballadors del camp de la part del sud, per això la primera organització apareix a Sicília, la Unió Camperola, s'organitzen amb els fascios aquests, és a dir, creen grups de defensa, grups amb una vocació clarament revolucionària. De fet, el 1895 el fascio sicilià fa una revolta important del camp de la part agrícola de Sicília, barrejant idees anarquistes, republicanes, socialistes, sempre en contra de l'enriquiment del nord, que provoca, com a conseqüència, l'empobriment rural del sud i en especial de la illa de Sicília. Aquesta connotació rebel i agressiva és la que fa que els joves nacionalistes que apareixen a començaments del segle XX agafin aquesta via. Vull dir que, per tant, és una cosa més aviat esquerranosa. El 18 d'agost de 1914, els sindicats camperols, els fascios aquests, exigeixen al govern italià que intervingui en contra d'Alemanya i ajudant a França a la Primera Guerra Mundial, no? Els més radicals, doncs, creen fins i tot el Fasci d'Azione Internacionalista Revolucionària, internacionalista, que els ultranacionalistes d'Angelo Oliviero fan més restrictiu, creant el fascio d'Azione Revolucionaria. L'internacionalista desapareix. Creen aquestes organitzacions més aviat subversives i més aviat d'esquerres que demanen defensar les llibertats. En aquest fascio d'Azione Revolucionaria hi entrarà un bon dia un jove, un agitador poc conegut, però que de seguida es farà l'amo del cotarro, que s'anomena Benito Mussolini. Fruit de l'acció d'aquests grups revolucionaris, Itàlia entrarà en guerra el 1915 i els fascios s'apuntaran, doncs, tots a anar a l'exèrcit i lluitar contra l'imperi austro-hongarès. Entre ells, com dic, el senyor Benito Mussolini, que llavors era mig dirigent, per dir-ho així. Acabada la Primera Guerra Mundial, el 1919, el gener de 1919, els més progres, el futurista Mario Carli, que és un ultranacionalista, crea la primera associació, es creen associacions d'arditis. Arditis vol dir valents, vol dir que empenyen, vol dir que es llencen, que són echaus palante, per dir-ho així, que diria un castís, no? Creen una primera associació, llavors es posa de moda això, i els fascios són substituïts pels arditis, però són sempre antics combatents d'aquesta Primera Guerra Mundial. Es crea també un altre a Milà, responent a la crida del poeta futurista Marinetti i també del Ferruccio Becchi, que és un dirigent històric d'aquells fascios que havien combatut a la Primera Guerra Mundial. Totes aquestes associacions intenten reunir-se, intenten federar-se a finals del mes de gener de 1919. Aquí, llavors, entra en joc ja Mussolini i el diari que ell ha creat, el Popolo d'Itàlia, que organitzen a Milà una reunió el 21 de març de 1919. Aquí què busquen? Busquen crear, des d'una perspectiva antiparlamentària, un moviment que perpetuï la revolució, l'esperit revolucionari d'aquells grups de la guerra, no? La reunió, dos dies més tard, el moviment agafarà amplitud nacional perquè Mussolini ja convocarà una assemblea general el dia 23 de març de 1919 a una sala de Milà, a la Piazza Santo Sepulcro, San Sepulcro, que els hi deixa precisament una organització comercial i d'industrials, una associació associació d'industrials, i allà, doncs, totes les bèsties pardes i Mussolini inclòs hi assisteixen, i es crea el Fascio Italiani di Combattimento, és a dir, el que fins aquell moment era un moviment que tenia a cada poble o a cada ciutat el seu d'allò, es crea una unitat única, una estructura supraterritorial que, evidentment, es convertirà en el partit feixista, abandonant totes les tesis revolucionàries i centrant-se més en les tesis més nacionalistes. I aquest moviment feixista, aquest partit feixista que es crea, el liderarà, evidentment, Benito Mussolini. I, francament, buscar una cançó pel Benito Mussolini per il·lustrar aquest pas de la revolució al feixisme, de la revolució a l'ultranacionalisme i a la voluntat excloent i tal, no ens feia massa gràcia. Però ens va venir la inspiració amb el Toni, amb el Marc i amb la Goretti, ens va venir la inspiració de que la dona o la companya de Benito Mussolini es deia Clara Petacci, i, bueno, mira, ens va venir aquesta cançó del Joan Baptista Humet, que portava per títol Clara. Per tant, aquí teniu Clara, Joan Baptista Humet.
Clara, extraña entre su gente, mirada ausente, Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida, Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo, Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
24 de març de 1989, el dia que a les costes d'Alaska es produeix l'accident del petroler Exxon Valdez, que abocarà 37 milions de litres de cru a les aigües de la regió. De fet, hem de situar Alaska com un dels grans jaciments de petroli, però amb unes costes bastant accidentades, plenes d'illes, esculls, canals i tal, que això veurem que té la seva importància en aquest accident, i encara una indústria que basava el transport d'aquest petroli amb els vaixells. Després, tot i que encara es continuï fent, però els oleoductes han pres bona part del protagonisme. Bé, en qualsevol cas, el petroler Exxon Valdez es deia Exxon, veritable perogrullada la que diré, perquè pertanyia a la companyia petrolera Exxon, i es deia Valdez, això ja és més desconegut, perquè el port des del qual operava portava aquest nom, el port de Valdez, i estava situat al mig de les costes d'Alaska. I per arribar-hi calia entrar per uns canals determinats i sortir per un canal determinat, perquè penseu que els petrolers ja eren vaixells grossos, que no és com una moto que pots girar i pots bellugar com et convingui, sinó que has d'entrar. I, per tant, hi havien uns camins d'entrada i de sortida, cosa que després veurem que això és important. I és important perquè quan el dia 24 de març de 1989 el vaixell d'aquest Exxon Valdez decideix abandonar la vila de Valdez i sortir amb destinació cap a Long Beach, carregat de petroli fins a les tranques, el guia un pràctic del port de Valdez. Però el guia no pel camí d'entrada, no per la via d'entrada, que normalment es feia, perquè feia molta fred i havia estava ple d'icebergs, sinó per la via la via d'entrada. És a dir, entra, va per un camí que no és habitual. Però el pràctic el treu fins a la zona de, podríem dir, ja en principi sense cap mena de perill, i li diu, bueno, doncs jo me'n torno cap al port, i ja, vosaltres aneu fent. El capità del barco, el capità Joseph Hasselwood, queda al càrrec del barco, i aquest va maniobrant per poder anar sortint, posant el pilot automàtic. Tot va amb el pilot automàtic, però a les 11 de la nit deixa el comandament el tercer oficial, Gregor Cousins, i, bueno, i ella se'n retira a descansar. Però resulta que aquest, el Cousins, no havia estat fent el descans de 6 hores, que és obligatori, i començava el torn de 12 hores. L'home està encara allò mig adormit, el vaixell porta el pilot automàtic i la cosa va avançant. Com que, bueno, veu un iceberg en un moment determinat, els assistents li diuen, ep, hem de girar una mica. Gira el timó cap a estribord. I ell intenta girar el timó cap a estribord, però hi ha el pilot automàtic i el vaixell no gira, el vaixell continua. El tornen a avisar i ell tarda en reaccionar. Però què passa, què passa? No, que ha de treure el pilot automàtic. Ai, sí, però ja no hi és a temps. Ja no hi és a temps, i el petroler, mentrestant, ha colpejat un escull de corall situat a la zona aquesta de William Sound, a la costa d'Alaska, i comença a abocar part dels 41 milions de litres de petroli que porta el vaixell. Ràpidament aquí, llavors, ens diuen, hòstia, fem alguna cosa, però, esclar, està allà, amb un racó de món, on només s'hi pot arribar amb vaixell o amb helicòpter, i els pescadors no volen saber res de tot d'ajudant i totes aquestes coses, i el vaixell, doncs, està allà i va perdent. La companyia d'assegurances es fa càrrec de la solució, intenta fer alguna planificació d'urgència, però, és clar, un clavo saca otro clavo i allò no hi ha qui ho resolgui. Es provarà. El primer que es fa és intentar llançar des d'un helicòpter dispersants químics, és a dir, que allò es dissolgui, vagi cap al fons, i així com a mínim no hi ha les imatges i tal, però fa mal temps, els helicòpters tenen problemes, llavors decideixen començar amb la neteja mecànica, és a dir, van allà amb vaixells, amb barques petites, amb bombes extractores, però és clar, hi ha una barreja d'algues i de petroli que acaba embussant aquestes bombes extractores i ho han d'abandonar. També des del primer moment es diu, bueno, doncs cremem el petroli, que no s'escampi, i es fa una prova cremant-lo, però comença a fer mal temps, comença a fer mala mar i, evidentment, allò tampoc funciona. Finalment, al cap d'unes hores, es decidirà actuar amb microorganismes. El Gene Kaiser, un científic que té tota aquesta, que domina tot això, doncs va allà, llencen unes bactèries per mirar de desintegrar la taca, però evidentment, és massa gran, han anat sortint ja, i llavors l'altra solució és que ja han posat en marxa un vaixell que va cap allà, i el vaixell aquest recupera dintre del 5 o 6 milions de litres de... Però res, com que n'hi ha 41, doncs 37 milions, ni més ni menys que 37 milions de cru de petroli van a parar al mar d'Alaska i, evidentment, els dies següents s'aniran escampant amb tota la zona. La Exxon Corporation serà condemnada a pagar 5.000 milions de multa com a responsable de l'accident i, el que és més important, la legislació mediambiental dels Estats Units a l'any 1990, fruit d'aquest accident, canviarà i es convertirà en la Oil Pollution Act, que intenta resoldre els problemes, però que, evidentment, no els té encara resolts. I com que les administracions no tenen resolts el tema de les contaminacions del mar, cantants com Joan Manuel Serrat han de fer cançons com aquell mític Plany al mar, que en aquest cas versiona junt amb la cantant també catalana Sílvia Pérez Cruz. Per tant, lamentant una vegada més l'accident de l'Exxon Valdez del dia 24 de març de 1989, aquí teniu a Joan Manuel Serrat i Sílvia Pérez Cruz cantant Plany al mar.
Bressol de vida, camins de somnis, pont de cultures. Ai, qui ho diria, estat al mar. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar.
Sembla mentida que en el seu ventre es fes la vida. I ai, què ho diria sense rubor? Mireu-lo fet una claveguera ferit d'amor.
Savis i els pomerosos que s'anomenen. Ai, qui ho diria, conservadors? Mireu-lo fet una claveguera ferit d'amor.
Jo que volia
que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, i el
firmament.
I serem nosaltres, ai, qui ho diria, els qui t'enterrem.
De març de 1409, el dia que a la ciutat italiana de Pisa s'enceta, s'inaugura, es posa en marxa un concili per intentar resoldre el gran problema que té l'Església en aquell moment, i és que té ni més ni menys que dos papes. El cisma d'Occident ha fet això. Però hem de tirar enrere i hem de considerar que estem, diguem-ne, a l'edat mitjana, pràcticament, i que el Roma es converteix durant aquell període en una ciutat bastant inestable. I per això, entre 1305 i 1377, anem uns anys enrere, però bueno, fixeu-vos que és un període de 72 anys, el papa no està a Roma. El papa està a Avinyó, que és una plaça fortificada del sud de França, sota la protecció del rei de França, i, per tant, hi han diversos papes, Climent V, Joan XXII, Benet XII, Climent VI, Innocenci VI, Urbà V i Gregori XI, que viuen a Avinyó. Però el Gregori XI decideix que, bueno, la cosa ja s'ha calmat i vol tornar a Roma. Torna a Roma, allà hi morirà el 27 de març de 1378 i, per tant, farà obligatori convocar un conclau per triar un nou papa. Reunit aquest, el 7 d'abril, elegirà Urbà VI per consens entre les tres faccions, perquè, és clar, aquí hi ha una facció dintre l'Església que són els italians, una altra facció que són els francesos i una altra que va per lliure que són els dispersos, per dir-ho així, no? El papa aquest és elegit perquè és un home íntegre i tal, però immediatament després de la seva elecció hi ha els contraris, els que no s'han vist, i sobretot França s'ha sentit, perquè el papa decideix quedar-se a Roma, França s'ha sentit ofesa i comença a fer circular que aquella elecció és il·legítima i que, bueno, s'hauria de fer. I uns quants cardenals, un grup de cardenals, es reuneixen a la ciutat italiana de Fondi, on els hi arriba una carta precisament de Carles V de França que els hi demana que triïn un papa nou, que tinguin amplitud de mires, que sobretot tinguin en compte els interessos de França, etc. I aquest conclau que es fa a Fondi, el dia 20 de setembre de 1378, fa papa el cardenal Robert de Ginebra, que agafa el nom de Climent VII i que se'n va a viure a Avinyó. I clar, en aquell moment què passa? Ja tenim dos papes. Tenim el papa que viu a Roma, que mora i Joan XXIII el succeeix, i, Joan XXIII, ho heu sentit bé, el que passa és que aquest després no es considerarà papa perquè és un papa de després del cisma, i aquest que, i el Climent VII que viu a Avinyó. Què passa? Que al darrere d'aquests dos papes, al darrere del que viu a Roma, al darrere de l'Urbà VI, doncs tenim a Polònia, Hongria, Flandes, Portugal, Anglaterra i el Sacre Imperi Romano-Germànic, i en canvi al darrere del Climent VII hi tenim, doncs, França, Castella, Savoia, Navarra, Nàpols, o sigui, el poder polític també està dividit. Els papes s'excomuniquen recíprocament, jo t'excomunico amb tu, tu m'excomuniques amb mi, però al final l'Església ja veu que només allò s'ha de resoldre i que només hi ha tres maneres de resoldre-ho. Una, imposant un candidat per les armes, l'altre, que abjudiquin o que abjurin o que abdiquin tots els dos papes i triem-ne un altre, o fem una reunió i a veure què passa. I és aquesta la solució que sobta. Un grup de cardenals dels dos bàndols diu, bueno, doncs escolta, reunim-nos a Livorno, es reuneixen a Livorno i convoquem un concili. I es convoca el concili de Pisa, que comença, com dèiem, el 25 de març de 1409. Evidentment, el que calia era destituir els papes rivals i elegir-ne un de nou, ja està. I així de fàcil era la cosa. El 5 de juny de 1409 el concili excomunica a Gregori XII i a Benet XIII, els papes que eren ja en aquell moment. I el 26 de juny de 1409 trien com a papa el cardenal de Milà, Pere Pilarguí, com Alexandre V. Vale, ja el tenim, doncs, ja el tenim, i aquest se'n va cap a Roma. Però, és clar, què hem aconseguit amb tot això? Hem aconseguit passar de dos papes a tres papes, perquè ni Gregori XII, que convoca un conclau, un concili a Aquilea, ni Benet XIII, que convoca un altre concili a Perpinyà, donen el braç a torça i diuen no, jo continuo sent papa, tinc els meus cardenals, nomeno els meus cardenals i tal. Haurem d'esperar. Per tant, hem passat de dos papes a tres papes. S'haurà d'esperar a l'any 1413, quan, fruit d'una colla de fets històrics i tal, l'emperador Segimon convoqui els tres papes a un concili a Constança i allà els agafi tots tres per l'orella, els hi digui, doncs, escolta, o plegueu o no plegueu, de fet, n'hi haurà un que s'escaparà, el Benet XIII se'n anirà a Penyíscola i es quedarà allà tancat. Els altres dos sí que acceptaran plegar i triaran un nou papa, que serà el Martí V, però que es triarà no en un conclau només de cardenals, sinó en un conclau on hi haurà cardenals, però hi haurà també representants dels 6 o 7 països intervinents o imperis intervinents en tot el sidral. És a dir, que per una vegada el papa serà triat entre el poder terrenal i el poder espiritual, unificant altra vegada tota l'Iglésia Catòlica sota el mandat d'un únic papa, Martí V, i aconseguint l'objectiu que el Concili de Pisa no va poder aconseguir. I avui, que no ho sé, no hem posat cap cançó així una mica marxosa, m'ha vingut al cap aquella cançó que parla del papa, però no del papa de Roma, sinó del papa d'un mateix, una cançó de soul nord-americà, en aquest cas cantada per Otis Redding, i que porta per títol Papa's Got a Brand New Bag, és a dir, vindria a ser més o menys com que el papa, el pare, té una maleta fantàstica, nova. Papa's Got a Brand New Bag, Otis Redding. De març de 1827, el dia que mora a Viena el músic i compositor Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, que venia ja d'una família musical, de fet el seu avi era Kapellmeister, és a dir, mestre de capella del príncep Clement August, i el seu pare també era cantor i músic de la cort de Bonn, encara que el seu pare compartia l'afició a la música amb l'afició al morapio, a la beguda. Bé, la família Beethoven té 7 fills, però només sobreviuen els 3 nois, i Ludwig és el més gran de tots, i això després li suposarà una sèrie de problemes, però és igual. Quan era petit ja va demostrar interès per la música, i el seu pare, que a part d'agradar-li el morapio, doncs veia els negocis, va dir, calla, que jo aquest nen em faré un altre Mozart. Em faré un altre Mozart, i, de fet, als 7 anys, el pare diu que són 6 anys, però als 7 anys, el 26 de març de 1778, fa una primera actuació a Colònia com a nen prodigi, i el pare el posa sota la protecció d'un organista molt popular en aquell moment, Gottlob Neefe, que el fa un home cult. El recomana i tal, i l'any 1784 Ludwig pot entrar com a músic a la cort de l'elector de Colònia, on coneixerà els vells músics, entrarà en cercles socials, es farà amics, coneixerà els clàssics i tal. I al final entrarà a la protecció, sota la protecció del príncep Maximilian Franz, que l'agafarà i el 1787 l'enviarà a Viena precisament a estudiar amb Mozart, que queda impressionat per les habilitats del noi. Però la seva mare està malalta, el pare li demana que torni, el noi, obedient a la família, i ho fa, la mare mora de tuberculosi l'any 1787 i el pare es refugia en la beguda, i per tant ell ha d'agafar el pes de la família i ha de mirar d'ingressar algun diner i comença doncs a donar classes, a fer concerts i coses d'aquestes, perquè bueno, d'alguna cosa, ell ha agafat la responsabilitat de criar els dos germans més petits i d'alguna cosa han de viure. El 1792, quan el príncep Maximilian aquell se n'assabenta de tot això, el torna a cridar i l'envia a Viena perquè, però aquesta vegada ja allò enferm i amb un contracte, com qui diu, perquè prengui lliçons de composició amb Haydn, lliçons de lírica amb Salieri i tal, i es vagi formant, i el noi ho aconseguirà i començarà a cridar l'atenció de Viena fins al punt de que ja no marxarà mai més de Viena. Però abans de tot això, com que ell es converteix en el músic de moda a Viena, comença a publicar les seves obres i fa els seus primers concerts, que després complementa amb concerts amb altres ciutats properes com Praga, Dresde, Leipzig, Berlín, etc. I el 1800 estrena la seva primera simfonia. Però el 1801, ningú és feliç tota la vida, comença a detectar els seus problemes de sordera i diu, ai, mare de Déu, que això em anirà a més, i llavors entra en una espècie de voràgine de voler fer escriure i vinga, música, aprofitant, diguem-ne, allò, mentre tingui oïda, doncs aniré fent, no? Composa la segona simfonia, la tercera, la que dedica a Napoleó Bonaparte i que després li retirarà quan es proclami emperador, i fa una primera òpera que es titula inicialment Leonor, però que acabarà convertint-se en Fidelio, que s'estrenarà a l'any 1805, precisament a Viena, i mentre Napoleó està a punt d'entrar a Viena. Bé, tot això, ell continua composant sempre des de simfonies, fa la pastoral, per exemple, la cinquena, fa obertures com la de Coriolano, o fins i tot petites peces, com per exemple el Pare Elisa, el fa en aquesta època, quan està sota la producció la protecció de l'arxiduc Rodolfo, el germà de l'emperador. Però la seva fama passa fronteres i el 1809 rep una invitació d'un Bonaparte, de Jerome Bonaparte, perquè vagi a la cort d'Holanda, allà, a ser el músic oficial i tal. I quan se n'assabenten els rics de Viena, els aristòcrates de Viena, fan una reunió i li ofereixen una pensió vitalícia de 4.000 florins, però amb la condició de que no marxi mai de Viena. Ell ho accepta. El que passa que 3 o 4 anys després comencen a morir-se aquests benefactors i els fills dels benefactors diuen no, però això és una cosa del meu pare, jo no mantinc la cort i tal. I ell va començant a tenir problemes, però afortunadament coneix un txec, Maelzel, que és l'home que va inventar el metrònom i que li comença a construir aparells que li fan superar les dificultats auditives. I ell, doncs, continua composant la 7a sinfonia, la 8a sinfonia, i vinga endavant. I arriba el súmum de la seva fama. El 1818, quan amb el seu protector, l'arxiduc Rodolf, el fan cardenal, li promet que li composarà una missa solemnis, i de fet ho fa, i a més ell fa la 9a sinfonia, que acabarà l'any 1823 i serà estrenada el 1824 amb un èxit de nassos, però, evidentment, sense portar-li masses diners. Continua depenent de les classes o continua depenent de les subvencions, a les ajuts, més o menys, que li puguin anar arribant i, per tant, ha d'anar composant. El 1826 es refredarà, la seva salut es complicarà amb problemes hepàtics bastant seriosos i, després de 3 mesos de malaltia, el 26 de març de 1827 morirà Ludwig van Beethoven enmig d'una tempesta que alguns van voler veure premonitòria de la seva mort, però que no va ser res més que una coincidència climàtica, perquè, de fet, Beethoven i el temps no havien estat presentats. I com que en un moment determinat, ara no us posarem tota la cinquena sinfonia ni la setena sinfonia, però sí que ens agradaria posar una peça de música, hem buscat el pare Elisa, però també el pare Elisa de piano, no ens agrada, i hem trobat una peça així divertida que toca un sud-americà, Marco Vinicio, i que és ni més ni menys que el pare Elisa, però que està tocat amb flauta andina. Amb aquesta curiositat musical ens acomiadarem, tant el Toni com el Marc, com la Goretti i jo mateix, en Francesc, de fins a la setmana vinent d'aquest 5 a la setmana, valgui la redundància. O sigui que passeu bona setmana, que hàgiu gaudit d'aquest programa i fins a la setmana vinent.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.